Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Des d'Ona Codinenca, ràdio local de Sant Feliu, jo sóc el Ramon Puig.
Soc Antoni Capdevila. Això és Va de Sardanes, i avui parlarem de sardanes.
I jo, l'Albert Rodríguez, des del control tècnic.
Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui és 8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i de moment, escolteu això.
Ens volem vives, ens volem lliures i empoderades. Ens volem cobrant aquest 20% que ens roben per la nostra feina. També ens volem visibles a la medicina. Ens volem lliures de prendre la decisió de ser mares i la decisió de no mares. Ens volem sent referents a la ciència, a l'esport, a la televisió, a la literatura o la política. Ens volem sense por, sense ser jutjades per les nostres tetes. Ens volem emmirallar sense dubtes. Ens volem amb oportunitats, en sororitat. Ens volem estimar el cos. Ens volem en lluita, ens volem vives, sí, ens volem vives i amb drets per viure. I mentre el 8M no sigui una absurdesa, seguirem cridant. No serà un crit buit ni silenciat, no serà un crit reprimit ni ofegat, serà un crit ferm, perquè ens volem sense la mirada paternalista ni heteropatriarcal. I acabo el manifest plorant, plorant de ràbia, ploro per la injustícia, ploro per les guerres, ploro per la violència, ploro per les incomprensions i la intolerància, ploro per racisme i la xenofòbia, Ploro per la sanitat i l'educació. Ploro per les dones maltractades. Ploro per les dones violades. Ploro per les dones assassinades. I ploro sense llàgrimes, per dins, perquè sóc dona i no se'm permet plorar. Ploro i crido perquè algú em senti, perquè ens volem juntes, perquè ens volem vives. Todas las mamas,
si esteu escoltant la programació en directe, segurament us haureu pensat que les companyes de Vincles s'han quedat aquí a l'estudi per llegir aquest manifest. Però no, no està d'així. És una gravació que ens han fet arribar i estem contents. Estem contents, tot i que també plorem molts cops per dins. El fet d'haver de llegir aquests manifestos a mi no em fa cap alegria. I de moment, amb la Rigoberta Bandini, doncs aquí de fons toca fer aquest reconeixement del 8M i esperem que vagi menys, perquè jo penso que cada dia és 8M. Bon vespre, avui ens en el Codinenc, que comença el Bar de Sardanes. Avui farem un programa especial femení, que tots tenim la nostra part femenina i penso que cal treure-la, i un servidor, el Ramon Puig, que està amb el Toni Capdevila.
Hola, bona nit.
Bon vespre.
Bona nit.
El Robert Garrigós, que de control tècnic. Què tal?
Bona nit, molt bé.
I l'Albert Rodríguez, crec que arribarà o no arribarà, no ho sabem això com ho té. Estava pendent de trens i de poder arribar de Barcelona. I estem en directe, cosa que fa setmanes que no,
sí,
que no passava.
Sí.
Fent ràdio en directe,
sí,
i amb aquesta emoció que provoca. I això que us dèiem, avui un programa especial, entrevistarem amb una persona que ens fa molta il·lusió també que l'haguem pogut lligar i la volem conèixer. El Toni la coneix una mica més.
Bé, jo la coneixo perquè resulta que, casualitats de la vida, no faig un curset de sardanes a Vigues i s'ha apuntat al curset de sardanes. I quan em va dir que era el germà d'en Jesús, la germana d'en Jesús Ventura, vaig quedar una mica sorprès. I vaig dir, has de venir a parlar, has de venir a parlar. I avui, si no tot va bé, doncs la tindrem a... no a l'estudi, però si...
Però via telèfon.
Però via telèfon la podrem parlar amb ella.
Podrem parlar una estona amb ella. Molt bé, doncs programa especial de 8M. Per tant, escoltarem sardanes composades per dones, la majoria, que n'hi ha unes quantes, i començarem, diguem, per crec que la nostra compositora de capçalera, la Montserrat Pujolà i Jiménez, la fem sonar a vegades, membre de la Contemporània i...
Una gran persona.
I penso...
Una gran compositora, vaja.
Que també es mereix una entrevista algun dia, oi?
Jo crec que sí, que la buscarem i farem una entrevista.
Doncs va, ja... Ens hem posat els deures.
Vale. M'apunto.
Per un altre programa.
M'apunto.
I tenim una sardana a punt que està tocada per la Juvenívola i la Coral Belles Arts de Sabadell. És un CD que vam fer conjunt. I aquest CD és Les Sardanes de la Montserrat Pujolà. Per tant, si ja té un CD, és que en té unes quantes de sardanes. Aquesta concreta la va dedicar als seus pares. Per tant, penso que també és un bon dia per fer-la sonar. Va ser sardana de l'any, finalista el 81, per tant es va estrenar el 80, i el títol d'aquesta sardana és Petitona. A veure si us agrada. Thank you. Petitona.
Una gran sardana, una que sardana.
Fem fe de rates, jo m'he confós de compositora, i jo, la Flaviolaire de la contemporània és la Maria Mercè Navarro.
Exacte.
Ara hem fet aquí un cruce de compositora.
Sí. No, aviam, la Montserrat Pujolà deu tenir ja unes quantes sardanes, perquè ella va néixer a Ripoll el 1939, però no, evidentment no va començar amb el món del món sardanista, va ser com una casualitat, perquè ella és professora d'escola, crec que és de batxillerat, i a partir d'aquí doncs, va començar amb diverses cultures, va a trobar-se amb persones de diverses cultures de molts països, de la Índia, dels Emirats Àrabs, d'Egipte, de Tunísia, de Mali, bueno, tot arreu, inclús a Nova York. I bé, quan va tenir fills, doncs un dia els hi va cantar una cançó i li va sortir molt bé, una cançó seva, feta per ella. Es veu que li va sortir molt bé, li va agradar molt, i a partir d'aquí va començar l'afició de la música. I ja en crec que en el 79, 1979, va començar a compondre sardanes i realment s'ha fet un lloc en el món de la composició, un lloc molt arrelat, perquè se'n toquen moltes ja de la Montserrat. Aviam si algun dia
podem
lligar-ho i podem parlar amb ella, perquè crec que ens explicarà molta cosa bonica.
Molt bé. Doncs seguirem endavant i sintonia del Sabies Què i entrem a l'entrevista. Doncs amb el Sabies Què d'avui hem convidat l'Àngela Ventura i Bernet, que la tenim al telèfon. Àngela, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Sóc el Ramon Puig, que no tinc el gust de conèixer-vos, però amb el Toni Capdevila sí que us coneixeu, oi?
Sí, ens coneixem. Sí, som veïns.
Amb el Toni Capdevila?
Veïns, home, tenim els pobles propers.
Ah, veïns.
Se'n feliu, a Vigues, no hi ha gaire.
El Toni ha fet una cara.
Veïns de casa, no. Però veïns de pobles, sí, que és veritat.
Sí.
De pobles, sí.
De pobles, sí. No fa gaire que ens coneixem, Àngela?
No fa gaire.
No, des de que vaig començar aquest concert, el curset de sardanes que fem a Vigues,
sí.
Que tu et vas presentar perquè jo no et coneixia. Jo coneixia el teu germà, però vull dir, tu no et coneixia i et vas presentar, que em va ser una gran sorpresa. Doncs vam dir, l'Àngela l'hem de tenir a la ràdio, hem de parlar del seu germà, don Jesús, perquè segurament té moltes coses a explicar-nos d'ell, perquè el Jesús...
Home.
El Jesús ens va deixar doncs, fa molt poc, el mes de maig.
El 18 de maig.
18 de maig de l'any passat, no?
Exactament.
Vol dir que fa molt poc que ens va deixar.
Molt poc, molt poc.
A més, era molt jove perquè ens va deixar
61
anys. Vol dir que era jovenàs. I això, doncs, crec que bé val un recordatori pel Jesús. I qui més... podem anar a buscar més bé que tu perquè ens expliquis doncs una miqueta la vida d'en Jesús.
Que home, en quant a la seva vida personal, diguem-s'hi, en quant a la vida musical hi ha gent que en sap molt més que jo.
Sí, però, no, esclar, això per descomptat. Però era això, era per tenir, per conèixer una mica... trets o possibles anècdotes que els companys músics i amb l'ambient que es movia musical possiblement coneguin d'haver-les explicat, però volíem fer aquest toc més personal.
Sí, sí. Bé, doncs, si vols, em preguntaràs coses o vols que t'ho expliqui jo?
No. Diguem, de què li va venir, per exemple, en el teu germà o casa teva, que comencessin doncs, amb el tema de la sardana? Que és que el vostre pare ja tocava o què?
No, el pare músic no n'era. Però des de, no sé des de quan, però jo sempre ho vaig veure ja a casa, ell feia una petita revista de sardanes que es deia el carnet del sardanista, que la gent que són grans poder la recordaran, però ja és molt antiga, i a casa teníem una impremta, i llavors aquesta revista s'imprimia doncs, a la nostra impremta, no? Després ella em va passar a fer una que es deia el Cadí, que era cartelera d'audiciones i datos d'interès, i d'això sortia el Cadí, i és clar, això es feia a casa, el pare sempre estava ficat amb el món de la informació sardanista. Només et diré que la nostra impremta tenia un sobrenom que es deia Gràfiques Ventura, la impremta on les lletres banyen la sardana.
Ah, mira que bé.
Sí, sí, el pare portava una sardana pintada en el cotxe. Llavors el Jesús va néixer amb aquesta família i bé, li agradava la música, a casa es respirava aquest ambient i llavors doncs va començar bastant jovenet, jo diria que tenia uns 6 anys, a anar a fer solfeig a casa d'un, bueno, un parent. I així va començar, eh? I després ja va passar al conservatori, quan tenia uns 10 anys, i allà el teníem amb el tible tot el dia. I això, vull dir, el pare va passar després a escriure en el Correu Català, també, i més tard en l'Avui, perquè li feia molta il·lusió poder escriure en català. I el Jesús es movia amb aquest ambient, ballava en un esbar també, jo l'acompanyava molt sovint a l'esbar, que ballava a l'esbar Ballets de Catalunya, que estava, si no recordo malament, estava al carrer Ribau o al carrer Montaner, no ho sé, però jo sé que li acompanyava. I això era, hauria de ser sobre els 6 anys, que va, ja va començar a anar als Ballets de Catalunya. I després doncs, va començar amb la principal de Collblanc, que tindria uns 14 anys. I va debutar no sé quin any, me'n recordo, però el dia que va debutar la principal de Collblanc tocava els platerets. I ens va fer molta gràcia, però bueno, ell ja estava... aprenent el tiple, no? Aprenent el tiple. I, bueno, ella va seguir, després ja va anar amb altres cobles, amb la principal de Barcelona. Vull dir, inclús molt jovenet va dirigir un concert, va començar a dirigir un concert, que era en una església, no me'n recordo on era, però allò... I als 18 anys va tenir un accident a l'impremta, un accident important, perquè, clar, ell estudiava i ajudava en el pare en l'impremta. Com tots, tota la família treballàvem allà, no? Ah. I llavors un dia amb la Minerva es va enganxar la mà a la màquina i gairebé la perd, vull dir, no va perdre la mà, però li va quedar molt malament. Va tenir, bueno, moltes intervencions i va estar al risc de perdre la mà, però bé no li va quedar, no? Bé no li va quedar... Llavors va començar a estudiar el flabiol. Perquè llavors, com que era la mà dreta i el flabiol es tocava amb l'esquerra, doncs va començar amb el flabiol per anar seguint amb la cobla. Encara que més tard va tornar a agafar el tible, i després ja va passar doncs, a estudiar la direcció, que és el que ell volia fer i el que feia.
Perquè, Àngela, ell tocava el tiple, va tenir l'accident, això el va portar a tocar el flabiol.
Exacte.
Però sé que va ser fundador de la Copla Mediterrània, també juntament
sí,
amb l'Agustí Serra Tacona, suposo.
Sí, sí, sí. Sí, també.
Saps que l'Agustí Serra Tacona és d'aquí Sant Feliu?
No.
No ho sabies?
No.
Doncs també és un dels cofundadors de la Copla Mediterrània.
Sí.
Que suposo que ell també hi devia tocar-hi i tota la història.
Sí, sí, el Jesús va ser cofundador de la Copla Mediterrània i moltes altres coples, però que jo tampoc no la recordo.
Sí, però, Àngela, explicant aquesta història de la impremta vinculada amb el món sardanista, la revista aquesta que es deia Cadí, amb un,
sí.
que era un anagrama d'un nom castellà, no?
I
per casualitat va sortir que dir, oi?
Per casualitat no, suposo que ho van buscar.
Ah, no va ser per casualitat.
No, perquè era cartelera d'audicions i datos d'interès.
Sí, sí.
I ho van buscar una paraula que fos catalana,
sí, sí.
Però clar,
no.
Perquè no sonés tant a castellà, no?
Clar,
feia tot en castellà, lògicament, llavors tot era en castellà.
Sí, no, per això que anava a dir que sabent aquesta història, doncs per això volíem parlar amb tu, perquè podem entendre el caràcter i tal com era el Jesús, no? Reivindicatiu i un dels fets, jo considero molt important, és el Festa Festa, no? El programa aquest.
El Festa Festa,
amb l'Amadeu Carbó, que
el pare també feia un programa de ràdio que era Rotllana Oberta,
uh-huh,
a Catalunya Ràdio, i llavors el Jesús feia el Festa Festa. Tots dos feien programa de sardanes per la ràdio, que d'aquí va sortir la sardana Col·legues. Col·legues li va dedicar el Jesús al pare, perquè eren col·legues, els dos feien un programa de ràdio de sardanes.
Fantàstic, doncs el... Doncs això, no? Que sabent aquesta història que ja li venia de casa, no? Ho havíeu mamat.
I tant.
Des de
tant.
Casa s'entén molt clar la història que va...
Sí,
que va
tenir, la trajectòria que va seguir, exacte. Sí. A casa fèiem també, havíem repartit, no sé per quins mitjans ho feia això el pare, però es va proposar fer uns discs de sardanes per ballar, que és el que parlàvem l'altre dia a la classe de les sardanes llargues.
Uh-huh.
I feia uns discs que llavors es venien com per subscripció, i això també ens n'encarregàvem a casa de repartir-los, de fer els paquets. Jo me'n recordo d'haver-ho fet. El Jesús poder era petitó encara, però...
Això eren anys 70.
Sí, suposo, 70 o poder abans dels 70 i tot. El Jesús és del 60 i jo sóc del 50. Doncs sí, sobre això, una mica abans, jo penso.
Oh,
i es van fer una sèrie de discos que ara no me'n recordo ni com es deien, però eren sardanes llargues, sardanes per ballar, perquè la gent poguessin muntar ballades de sardanes sense coples, si no podien, doncs llavors tenien aquells discos i es podien ballar.
Sí, ja eren els discjòqueis d'avui en dia, ja funcionaven a l'època, no?
Exacte. I l'idea va ser del pare de fer aquestes sardanes. És clar, el Jesús va créixer aquí, vull dir, va créixer amb tot això, i en seguida pues, es va veure que destacava amb la música, que ho podia fer molt bé. Va guanyar, l'any 84 va guanyar el Premi d'Honor de Fuga en el Conservatori de Barcelona, que jo... anys després he sabut el que era això, però sabeu que era importantíssim, no? Jo en aquell moment no ho sabia, però era un premi importantíssim. I ja dic, sempre va destacar i li agradava molt, i ell vivia això. Jo me'n recordo que treballàvem a l'impremta tots dos i anàvem amb el cotxe a repartir paquets per entregar les feines, no? I ell em cantava les sardanes que estava fent, i entre tots dos els hi posàvem els noms. Me'n recordo molt de la primera, d'Albada, que li vam posar el nom entre els dos. I, bueno, que esclar que tinc moltes vivències d'ell com a persona, més que com a músic, però com a persona sí, clar, soc la seva germana, amb 10 anys més, que li vaig fer de mare, vull dir, el Jesús anava tot arreu amb mi, era el meu nen, a tot arreu anava jo i el nen, els pares tenien feina a l'impremta i jo anava amb el Jesús sempre.
Àngela, quan va deixar de tocar, que va començar a dirigir... Això el va portar a voltar pràcticament tot l'estat espanyol i cap a l'estranger, França, Itàlia, Anglaterra...
Sí, va voltar bastant.
Cuba, Portugal... Vull dir, això que anava amb la cobla de la Cambra de Catalunya, no?
Cambra doncs la veritat és que no ho sé. Voltava també molt amb les jornades internacionals folklòriques.
Vale.
Voltava molt amb això també, però jo això ja no ho sé, perquè esclar, ja era més gran i jo ja no vivia a casa i tampoc no sé els detalls, però ell estava amb les jornades internacionals folklòriques, van voltar moltíssim, molt. i amb la, amb les, jo no sé si amb, amb la copla, però amb, amb, jo crec que més que res amb les jornades. Després, més gran, ha anat a molts llocs.
Uh-huh. Per què no ens dius el que em vas dir tu a mi de l'oïda musical?
De que jo tinc molt mala oïda musical, sí. Que a casa el Jesús sempre deia que la part musical li havien deixat tota per ell i a mi no m'havien deixat res. I això és veritat. I, però l'altre dia que estava pensant en això, en coses del Jesús, dic, malgrat això, jo li cantava cançons per adormir-lo, no, Jesús, quan era petit.
Clar.
I llavors suposo que deuria ser tan petit que les aguantava encara que desafinés molt. Però sí, sí, ell en seguida... Jo m'assemblava amb aquest assumpte a la mare. El pare era millor per la música i la mare també era bastant dolenta com jo. Però la mare, de fet, és la que va introduir el pare a ballar sardanes, eh? Perquè ella en ballaven amb les seves germanes i tal. El pare va entrar al món de les sardanes per la mare. Però, bueno, després ja ell s'hi va anar intensant molt i la mare pues, es va mantenir...
Bueno,
com la seva dona.
Malauradament ens va deixar i tothom doncs, ho hem mantenir una pena molt gran perquè tenia... ens ha deixat un llegat de sardanes molt maques, molt precioses.
Molt maques.
I d'aquestes sardanes, doncs, algunes ja premiades, no?
Sí.
Per exemple, jo estic llegint aquí el primer premi Concurs Salvador Ullà, de Sabadell, el 1986, amb la sardana Maragda.
Maragda, sí.
O Inquietuds, Excèssit Concurs Salvador Illa de Sabadell, també el 1986. O també va guanyar un tercer premi a Txeco a Concurs 60è Aniversari Colla Violetes del Bosc. Vol dir que té moltes sardanes, molt conegudes, i la sort que tenim és que les hem pogut... estan totes controlades i les podem anar escoltant.
Sí, és el que ens ha quedat d'ell. Jo, el meu germà, com a músic, o sigui, l'envergadura que té musical l'he descobert més ara que abans, eh? Perquè jo, quan el Jesús va estar a l'hospital, la quantitat de músics que van passar allà, tots tan contents, tots agraint-li el que els havia ensenyat i tot, vull dir que és un record que jo esclar, jo no ho vivia això cada dia. I la veritat és que va ser impressionant. I me'n vaig de compte de realment que és un personatge important en aquest món. Sí,
perquè a més veig que també va fer molts arranjaments, no? Va
sí,
el ball dels Cascavells, per exemple, o el ball de Gitanes de Sant Celoni, el ball de les Set Parròquies d'Andorra, el ball del Tortell de Matadepera... O sigui,
sí.
Té un llistat aquí d'arranjaments també de músiques de danses.
I el Ball de l'Àliga.
El Ball de l'Àliga.
I el d'aquí de Barcelona, no voldria dir cap mentida, no sé si es diu el Contrapàs o com es diu, que també toquen a la Festa Major de Barcelona cada any.
Sí, va ser...
Sí, moltes coses. 30 i escaig sardanes, però després molts arranjaments i moltes adaptacions d'aquestes, i després també té 3 o 4 peces que no són sardanes, o més, no sé les que té. Vull dir, l'última va ser Vida, que li va dedicar a l'Helena, la seva dona, i aquesta la va estrenar, vull dir, un any abans de morir-se, vull dir, que aquesta és l'última.
De nou, una persona que... Per això estem parlant avui amb tu també, perquè volíem això, saber aquesta visió més personal i propera. I això que t'entrevistem avui, 8 de març, ha sigut una casualitat, però hem dit que seria un programa especial pel 8M, el tema de la dona treballadora i tot aquest moviment que hi ha avui. I penso que el que has explicat de que et vas cuidar del teu germà amb 10 anys de diferència i tot plegat, doncs penso que també és un homenatge a tu avui, 8M, per tot el que deus haver viscut. I ens podies explicar la teva vida i no ho hem fet. Hem parlat més del teu germà que es queda a segon pla, no?
És que el Jesús per mi va ser molt important, perquè el Jesús, vull dir, casa... A veure, els meus pares van trigar 10 anys a tenir el meu germà per un problema que, bueno, tu ja saps, a mi em falta una mà, i ells tenien molta por de que passés alguna cosa. Van tenir la desgràcia que el nano als 17 anys es va enganxar la mà a la màquina. Però quan va arribar Jesús a casa, tots ens feia molta il·lusió. Jo és que el vaig viure des de l'embràs de la mare. I sempre el Jesús, jo sempre dic que el Jesús va ser el meu nen. Jo parlo dels meus fills, allò que expliques les mares, les coses de quan eren petits, i explico les dels meus fills i les del Jesús. Uh-huh. Perquè, esclar, jo tot el dia anava amb el nen amunt i avall, tot el dia. I, clar, ens portàvem gairebé uns anys, 10 anys i mig. I, esclar, això feia, doncs, que, com que a més a mi m'agradava molt, i jo tenia una il·lusió immensa per tenir un germà. Clar. Molt gran. I, esclar, doncs, això em va fer que m'hi aboqués. A part, doncs, era un nano... Bueno, com tots els nanos, era entremaliat, però era carinyós i... Bueno, i era el meu germà, i vull dir, ja n'hi ha prou amb això, ja n'hi ha prou perquè te l'estimis.
Molt bé, doncs escolta'm, l'única sardana que farem sonar avui que no és de compositiva de dona serà la que sonarà ara. I en teníem una de triada que era Inquietuds, que l'havia dedicat al teu pare, als seus pares. Però
sí, els pares.
He canviat, no sé si et molestarà o no, ara últim hora anem amb la conversa, i has parlat de col·legues, que la va dedicar
al pare
amb el programa que feien,
sí.
Fent-se la competència radiofònica, diguem, que era,
exacte.
Més col·laboració, suposo. Per sí. Tant, farem sonar aquesta, si et sembla.
I tant, jo he sentit a dir molts llocs que Col·legues està dedicada a Catalunya Ràdio perquè té la sintonia, però no és veritat, Col·legues està dedicada al pare.
Doncs...
I és per aquest motiu, perquè els dos doncs, estaven treballant amb ràdios.
Doncs jo això també ho havia llegit, aquesta sardana, i ara ho hem aclarit. Doncs haurem de fer una fe de rates allà on calgui.
Sí, sí, segur que estava dedicada al pare.
Doncs, Àngela, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
I això, aquest programa no el dediquem al Jesús Ventura, que també, sinó que te'l dediquem a tu perquè volíem saber aquesta vivència que havíeu tingut com a germans i conèixer el Jesús Ventura que hem pogut entendre més bé com quin personatge va arribar a ser.
Sí, sí.
Molt bé, Àngels, molt bona important. Nit.
Moltes gràcies, bona
t'espero,
nit.
T'espero dimarts al curset, no
I
em fallis,
tant,
eh?
Dimarts ens veiem.
Vinga.
Adéu.
Fins dimarts, vinga.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Thank you.
Col·legues.
Col·legues.
Dedicada al seu pare. I no a Catalunya Ràdio.
És que se sent la sintonia de Catalunya Ràdio, l'ha pogut sentir, no? Una sardana molt balladora, com la gran majoria de que té ell. Sempre ha pensat amb els balladors, amb la plaça, i això es nota de seguida amb un compositor. Res, sempre d'en Jesús sempre intentem buscar alguna sardana per posar-li, i aquest any encara més.
Doncs això hem fet, i amb la seva germana el descobrir això de la impremta familiar
Sí, ja ho sabia, l'Àngela va tenir la mala sort que va néixer sense una mà. Des del primer dia ja va ser un, com es diu això?
Tema genètic.
Genètic, bueno, una malformació, diguem. I clar, i a cap d'uns anys el seu germà, doncs, pam, es quasi ve per la mà també amb una màquina allà a l'impremta, i ell ja em deia que és la maledicció de casa seva, no, el tema de les mans. Però, bueno, ella, si la veiessis, és una dona xada valente, que no vegis.
Ja se la nota.
Sí, i que disfruta molt amb la sardana. Encara que d'oïda en té molt poca, ja us ho dic ara. I a més això ho reconeix, eh? Però que bé, que en principi és ell i el seu germà segurament feien un bon tàndem.
Sí, sí. Doncs va, nosaltres seguirem amb una peça més. També d'una compositora, la Maria Teresa Llorenç i Crossat, que és una compositora que de sardanes en té algunes, però amb el tema, tal com busquem ara les músiques que fem sonar, no n'hem trobat cap en el Spotify de sardanes, però sí un arranjament que va fer, i per tant, doncs, ja col·larem la llicència no sardanista aquí per d'avui. I la Maria Teresa Llorenç ens va arranjar la Jota de Pauls, que està dedicada a Pauls, òbviament, i per tant, doncs, a veure si us agrada aquesta Jota, que és una Jota de debò. Vinga, endavant.
Si voleu ballar la jota,
La J de Pagès, la J de Pagesa, que l'hem sentit del CD de 21 Botons, que és un grup de ball folk, i el CD es diu 11, per si el voleu buscar. I ara hi ha la sardana de l'any, que si no, no arribarem a tot.
La Confederació Sardanista de Catalunya presenta la sardana de l'any. Vuitena eliminatòria. Sardana número 1. Balanyà, més de 1000 anys d'història. De Carles Santiago. Cobla principal de la Bisbal. Sardana número 2, de Socarrel, de Joan Droguet, Cobla Sant Jordi.
Bye.
Sardana número 3. Casino castellarenc, 1888, de Jordi Feliu Horta. Cobla principal del Llobregat. Sardana número 4. Sardanes a Vall d'Atenes, de Jeroni Velasco. Cobla Sant Jordi.
Bé, un cap de setmana complicat, eh?
Amb l'agenda, no?
No, amb aquesta, aquesta eliminatòria.
Amb l'eliminatòria serà complicat.
Serà complicat, perquè hi ha quatre sardanes aquí complicades. Bé, només dius molt ràpidament la que va guanyar el cap de setmana passat, que va ser... Espera, que no ho trobo ara. Sí, Els colors de l'estany, d'Anna Abad, que va aconseguir 1.050 vots. Ja tenim una altra sardana a les semifinals i a partir d'aquí en queden, crec, queden tres caps de setmana i ja, ja estarà la cosa llesta.
Liquidant cap al maig.
Anem doncs ja cap a l'agenda. Bé, que cap de setmana mirem, podem anar a ballar doncs, a diversos llocs, com cada setmana. Tenim 20 resultats, 2 aplecs, 15 ballades i 3 concerts. Aquest dissabte, a 11:45 del matí, a Barcelona, a Gràcia, tenim una ballada amb la Juvenívola de Sabadell. A Camprodon tenim una altra ballada també a les 5 de la tarda ja, amb la Copla Sol de Banyuls. I ja saltaríem el diumenge, a Rubí tenim una ballada, una doble ballada amb la Principal de la Bisbal i la Juvenívola de Sabadell a 11:45 del matí. Llavors tenim a les Franqueses, aquesta la tenim bastant a la vora, a les 11 del matí també tenim una ballada amb la Principal de Llobregat, que és la Diada del Soci. A Barcelona, com cada cap de setmana, Ciutat Vella, a la plaça de la Catedral, tenim els Lluïsos de Taradell, Copla Lluïsos, a 11:45 del matí. Sant Joan d'Espí, tenim a la plaça de l'Ermita, a la ciutat de Cornellà, també a 11:45. Al Vendrell, tenim la Salvatana, amb una ballada, a les 12 del migdia. I ja saltant cap a la tarda, doncs tenim Sant Julià de Vilatorta, a les 5 de la tarda, amb la Principal de la Bisbal, Cabrera de Mar, un concert amb la Principal de Llobregat a les 5 de la tarda, i a Corbera de Llobregat, un concert amb els Montgrins. Segurament el més important que tenim és l'aplec de Cerdanyola, que es comença a 16:45, amb tres coples, la Juvenil de Sabadell, la Marinada i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 48è aplec de la Sardana.
Déu-n'hi-do.
48, ja Déu-n'hi-do, si ja són aplecs. I en principi, el que també tindríem molt a la vora aquest diumenge és una ballada a Santa Eulàlia de Ronçana, amb el nostre amic l'Enric. Que té ni més qui menys a la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i que li fan com un homenatge a l'Enric Ortí. Només tocaran sardanes de l'Enric Ortí. Bé, no us ho perdeu perquè pot ser molt maca, perquè l'Enric Ortí té molt bones sardanes. I el de sempre, com ja sabeu, entreu al portal Sardanista, mireu l'agenda i aquí podreu trobar-hi doncs, el que us he explicat i alguna cosa més.
Molt bé, doncs ho tenim ja per anar acabant. Un programa que volíem haver fet sonar més sardanes de compositores, però no hem tingut més temps.
Bueno, podem continuar la setmana
que ve. Les deixem al calaix, sí. I si de cas ho farem acabant ara amb la Farners, estic fent una mala jugada amb l'Albert, que no l'hem saludat, ha arribat a mig programa i no l'hem pogut saludar. Albert, bon vespre. Tens micro? Sí.
Bon vespre, què tal?
Que aquests estressos de córrer i córrer.